Radio Astel.
Ahir escoltàvem el president de la Generalitat assegurant que no vol que hi hagi dilacions en les negociacions per poder aprovar, diu, quan abans millor, uns pressupostos. Això ho deia el president després que ahir hi va haver una reunió, una altra reunió, amb el Partit Socialista. Una reunió on ja hi va haver-hi algun canvi, una reunió, per exemple, on hi era la nova consellera d'Economia, que és qui té la responsabilitat tècnicament de tirar endavant aquests comptes. Ara bé, també és veritat que el PSC, si fins ara havia anat dient que mà estesa a aprovar els comptes, mà estesa a aprovar els comptes, ara està dient, escolta'm, ara tampoc ens agafaran les presses després de tantes setmanes. Això, mentre Esquerra Republicana continua treballant en una proposta de reforma del delicte de malversació, i el Congrés dels Diputats pendent de si es poden accelerar els tràmits necessaris perquè la derogació de la reforma, la derogació del delicte de la sedició i la reforma, si cal, del delicte de desordres públics tiri endavant abans d'acabar aquest any. Per aconseguir tot això, tot plegat s'hauria d'accelerar una mica. Són molts fronts oberts els que té ara mateix, per tant, Esquerra Republicana. A aquesta hora podem saludar quina és la secretària general adjunta, la senyora Marta Vilalta. Marta Vilalta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Ràdio Estel. Deia ahir la portaveu del Partit Socialista que ara no és moment de presses per aprovar els pressupostos. Tenen pressa, Esquerra, per aprovar els comptes?
Bé, no és que tinguem pressa nosaltres. Crec que són uns pressupostos necessaris i, per tant, com més aviat els puguem tenir, millor, perquè vol dir posar a disposició del país, a disposició de la gent, de les famílies, de les empreses, a tots aquests recursos, fins a més de 3.000 milions d'euros més, que han d'anar a parar, doncs això, a ser útils per la gent. Per tant, en la mesura que puguem anar ràpids, en la mesura que puguem arribar a un acord el més aviat possible, doncs estarem sent més útils per a tothom. Per tant, el que hem intentat fer, el que estem intentant fer aquesta setmana, és intensificar les negociacions, les reunions, i que en els propers dies, tant de bo, puguem ja tenir un acord que faci possible la tramitació dels pressupostos.
Hi ha marge perquè aquesta tramitació dels pressupostos arribi a temps abans d'acabar aquest any? Com a mínim, el primer debat a les esmenes a la totalitat, diguem-ne, perquè estigui encarrelat el tràmit parlamentari?
Segur que aquest seria un bon escenari. Ens agradaria que pogués anar, com a mínim, no?, haver pogut avançar en aquests debats i no deixar-ho per més endavant, perquè són dies que perdrem i, per tant, nosaltres ho veiem possible. No donem res per impossible. Sabem que és complex, perquè les negociacions doncs, ja ho tenen això, però hi posem tot de la nostra part. Per nosaltres no quedarà. Actuem i negociem amb responsabilitat, amb generositat i amb la voluntat de sortir amb un acord el més aviat possible i tan ampli com sigui possible també aquest acord. I per tant, com li deia, per nosaltres no quedarà, amb l'objectiu d'aprovar-ho el més aviat possible i per tant que en els propers dies, tant de bo, ja pugui aprovar-se el projecte de pressupostos a govern i pugui entrar en la tramitació parlamentària.
Què ha canviat? Perquè com està parlant aquest matí, senyora Vilalta, sembla que alguna cosa sí que s'ha accelerat. Pel que fa a la voluntat d'aprovar els comptes abans de, o tan aviat com sigui possible, abans d'acabar l'any ja tècnicament no és viable, però sí intentar tenir-los al màxim de via.
Bé, per part nostra fa molt temps que ho estem dient, que això ha d'anar cap aquí. És a dir, que hem de poder anar fent totes les reunions possibles, sabent que...
Però, senyora Vidal, venim d'un moment, diguem-ne, en què, per exemple, ho dic perquè hi va haver una reunió amb el PSC i el PSC no parava de dir mà estesa per aprovar-los ja, trobem-nos i aprovem-los, i en canvi l'Oriol Junqueras deia, bé, aprovem-los, però tampoc passaria res si acabem abocats a una pròrroga. Per tant, alguna cosa sí que ha canviat.
I com saben, doncs la prioritat de negociació, i així ho hem anat explicant els últims dies, era poder obrir aquestes negociacions, anar-les avançant i explorar aquest marge d'acord amb aquelles formacions polítiques amb les que ens hem anat entenent els últims anys, amb les que hem tingut acords de governabilitat o acords ja d'estabilitat. Això són les formacions com Junts per Catalunya, com els Comuns i com la CUP. La CUP, doncs, malauradament, no?, s'ha despenjat d'aquesta equació, dit que ells no volen entrar ni tan sols en les negociacions per als pressupostos amb els comuns. Hem anat fent amb Junts per Catalunya, encara ara estem esperant doncs, el decàleg i aquell decàleg de propostes que van dir que farien arribar, però s'estan fent reunions i em sembla que en seguiran havent-hi aquesta mateixa setmana. Per tant, és important que així es puguin anar fent i explorar aquests marges d'acord. I amb el PSC, malgrat que havia estès la mà, doncs el que també li dèiem és que està molt bé estendre la mà per aquelles qüestions vinculades doncs, als pressupostos de la Generalitat, però voldríem veure el PSC també amb la mà estesa amb aquelles qüestions que afecten la desjudicialització o que afecten d'alguna manera els avenços cap a la resolució del conflicte polític. En la mesura que el Partit dels Socialistes estigui també compromès en això, podrem anar avançant. Per tant, estem aquí.
Com ho pot, com es deia, aquest compromís que vostè li reclama al PSC en aquest sentit, com el podria cristal·litzar d'aquí a les properes dues setmanes màxim, si hem d'intentar aquest calendari, diguem-ne, per portar aquest debat com a mínim de les esmenes a la totalitat abans d'acabar l'any? Aquest gest entenc que hauria d'arribar en els propers 10 dies.
Bé, el que els demanem és allò que defensa la ciutadania del país, aquells consensos de país, d'autodeterminació, d'amnistia, és a dir, que s'acabi la repressió, de que puguem explorar com poder votar, de que escoltem a la ciutadania, que és el que ens està dient. I, per tant, en la mesura que puguem anar fent passos en aquesta direcció, doncs segur que també serà més fàcil poder arribar a acords o poder també, doncs, en fi, trobar-nos en altres qüestions. Ara, però, estem en la negociació oberta d'aquests pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, per l'any vinent, nosaltres som optimistes en aquest sentit, perquè les negociacions van avançant, a més s'estan intensificant i, per tant, aspirem a que de totes aquestes reunions que s'estan produint amb diverses formacions polítiques en pugui sortir un acord que voldríem que fos el màxim d'ampli possible, el màxim de suports possible, perquè creiem que és el que també ens està demanant la ciutadania ara en aquests moments.
Per tant, entenc en qualsevol cas que el que no fan és descartar avui el PSC per pactar-hi aquests pressupostos.
No els descartem, al contrari, estem negociant i estem intensificant les negociacions, com també ho estem fent amb Junts per Catalunya i com també ja fa dies que estem fent-ho amb Catalunya en Comú Podem, que diria que és amb qui doncs, hem pogut anar avançant i concretant també més qüestions i amb qui doncs, hem trobat potser més punts de complicitat i d'acord a hores d'ara. Amb tots ells, i tant de bo que hi hagués la CUP, però amb tots ells tenim ara les negociacions obertes i ens agradaria apel·lar a la seva responsabilitat, a la seva generositat i al fet de poder avantposar doncs el país i pensar la gent en aquest context de complexitat, poder posar això per davant, que no pas les qüestions més tàctiques o més partidistes i, per tant, que amb tots ells poguéssim arribar a aquest acord múltiple per fer possible els pressupostos.
Vostè veu possible que hi hagi un acord on hi hagi Junts i hi hagi el PSC a la vegada? Ho dic perquè el senyor Rius, l'última vegada que es va expressar en aquest sentit, va ser abans d'ahir i el missatge que li van enviar a Esquerra va ser triïn o Junts o el PSC.
I per què no fer-ho possible? I per què no, doncs, parlar amb tothom i fer un acord el màxim d'ampli possible? No sé, Junts per Catalunya se'ns vol fer triar, però diria que no es tracta de triar en aquests moments a un partit o altre, sinó de triar el país. I triar el país vol dir pensar en la gent, en la ciutadania, en les empreses, en les indústries, en les famílies, en totes les entitats i saber que uns pressupostos seran molt millor escenari i, per tant, fer-ho possible. Apel·lem a aquesta responsabilitat de tothom, de les formacions polítiques. Al cap i a la fi som per intentar arribar a acords i fer que les coses passin. Això és una de les màximes que reafirmem a Esquerra Republicana, poder ser útils i, per tant, ara mateix ser útils vol dir fer possible aquests pressupostos.
Aquests pressupostos, una de les coses que va passar amb la sortida de Junts del govern i amb l'arribada dels nous consellers és que, evidentment, els nous consellers, i entre ells la Natàlia Mas, va demanar un marge, diguem-ne, per, abans de seguir abordant la negociació, mirar quin eren els números i acabar de definir la proposta. Els números han canviat gaire? És a dir, el que ara s'està negociant, quan seguin amb Junts per Catalunya, encara els veurà com els seus pressupostos?
és innegable que la base d'aquests pressupostos, d'aquest projecte, és la base que va elaborar en aquell moment el conseller d'Economia Jaume Giró i el seu equip. I sí que és cert que hi ha hagut algunes modificacions, o que s'estan fent algunes modificacions, perquè de fet el projecte de pressupostos està en construcció amb les negociacions, amb les formacions polítiques amb les quals s'està negociant, però sí que és cert que hi ha hagut alguns canvis, perquè també hi ha hagut alguns canvis en la configuració del govern, canvis de funcions que han passat d'una conselleria a l'altra, i per tant això ja de per se el que fa és doncs, canviar segurament les assignacions inicials a cada departament. A partir d'aquí, és un pressupost, com li deia, en construcció, i per tant dels acords o de les negociacions que estem ara duent a terme, doncs ens sortiran els acords que volem que siguin, doncs això, al màxim d'amples, i que pugui comptar també, evidentment, amb Junts per Catalunya, que són els qui van començar a elaborar aquest pressupost, i fa unes setmanes, una mica més, doncs els defensaven, i ara no s'entendria doncs que se'n despengessin i que s'allunyessin d'aquest possible acord.
Clar, fins ara la negociació d'aquests pressupostos coincidien en el temps amb, l'aprovació d'uns pressupostos generals de l'Estat també al Congrés dels Diputats, amb les negociacions que des d'Esquerra estàveu mantenint per la derogació del delicte de la sedició. Ara, en l'etapa en la qual estem, queden només pendents d'aprovar els pressupostos catalans, però hi ha també una altra qüestió de fons, que és la possible reforma del delicte de la malversació. Va lligada una cosa amb l'altra, és a dir, ara cal tancar un acord que inclogui la reforma de la malversació i una aprovació dels pressupostos catalans?
Són negociacions que, com vostè ara explicava i també a l'inici, no?, amb els fronts oberts, doncs efectivament són negociacions que transiten, que caminen en paral·lel, que s'estan duent a terme al Congrés o a les Corts Espanyoles i també ara mateix al Parlament de Catalunya pel que fa als pressupostos, i per tant caminen en paral·lel. I el que volem fer és intentar doncs, que fructifiquin, que ens surti el millor possible de totes les negociacions. Al cap i a la fi, doncs, volem tenir els millors pressupostos com a eina per ajudar a la ciutadania, a la gent, volem transitar i caminar cap a aquesta desjudicialització, volem caminar en aquesta agenda antirepressiva que és a la que ens vam comprometre en l'última taula de negociació entre Catalunya i l'Estat, això va ser abans de l'estiu, volíem intentar ser útils, de fet volem intentar ser útils en els pressupostos generals de l'Estat, i per això la setmana passada Esquerra Republicana vam facilitar l'aprovació en el seu tràmit al Congrés dels Diputats, perquè creiem que havíem aconseguit millores per a Catalunya, millores ambicioses en aquest pressupost. Per tant, es tracta de en aquestes negociacions en paral·lel aconseguir el millor possible en cadascuna d'elles.
Que el PSC, per exemple, se situés en la línia de la reforma del delicte de la malversació, tal i com plantegeu des d'Esquerra Republicana, seria una bona mostra d'aquesta voluntat desjudicialitzadora que demanàveu per poder fer aquest apropament pels pressupostos?
El que es tracta és que puguem anar fent passos en aquest camí de judicialització i reformar aquell codi penal o aquelles lleis, aquelles normes que s'han utilitzat per tal de callar, per tal de perseguir l'independentisme. No per aplicar, per perseguir els delictes, perquè l'1 d'octubre no va ser delicte, perquè votar no és delicte, perquè ser independentista no és delicte. I això és tan de sentit comú que aquells que defensen el contrari no sé ni com ho poden defensar. Per tant, i abans parlàvem dels consensos de país. Es tracta de, a través d'aquests consensos, no?, d'entendre que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament. I, per tant, aquí no hi ha cap la repressió. I ni les eines per perseguir la dissidència o aquells que pensen diferent. I com podem avançar en el camí per decidir el nostre futur col·lectiu com a poble. Per tant, que aquí puguem anar trobant els acords, els mecanismes i evidentment, doncs, faria bé el PSC d'escoltar també la ciutadania del país, aquestes majories que existeixen, aquests consensos i també, doncs, fins i tot els seus propis votants que estan en contra d'aquesta repressió que ha sostingut també doncs, el govern de l'Estat en els últims temps i que ve de lluny i que hauria d'acabar. Per tant, en la mesura no, que el PSC, però la resta de formacions polítiques puguem, sapiguem trobar els acords, representar aquests consensos, fer passos endavant, segur que tot anirà millor.
Es pot tocar el delicte de malversació i que l'1 d'octubre no fos malversar, però que no se'n beneficiï cap corrupte polític?
Miri, nosaltres el que defensem, i és molt clar, és que sempre cal perseguir la corrupció. I aquí ho tenim molt clar. Des d'Esquerra Republicana, no, ens sentim orgullosos de tenir 91 anys d'història des de la nostra fundació i no tenir un cas de corrupció. Per tant, sempre perseguirem la corrupció. És una línia vermella perquè estem parlant de recursos públics i això és ètica republicana.
Passa que la bona voluntat també hi era amb la reforma de la llei del només si és sí, per exemple, senyora Vilalta, i després ha passat el que ha passat i, de fet, vostès ho van advertir amb una esmena que va de caure en el seu moment en relació al que podia passar amb la llei. Per això li dic, com ho fem per tocar la malversació?
I això vol dir que les lleis s'han de fer bé, s'han de mirar, a vegades són modificacions quirúrgiques, s'ha de tenir en compte les conseqüències. Jo li deia, el nostre compromís màxim en perseguir la corrupció i, a la vegada, l'absolut convenciment, però és que és així de totes, de que l'1 d'octubre ni és delicte ni es va cometre malversació, sinó que el que s'ha utilitzat és a través d'una reforma que va introduir el PP l'any 2015 en el Codi Penal. El que s'ha utilitzat és justament el Codi Penal com una arma de persecució, en aquest cas d'extorsió econòmica, a través de la repressió també econòmica, o a través de posar delictes que no són sobre les persones i els lideratges independentistes, doncs a fer això i perseguir i utilitzar aquestes eines com a mode també de persecució. Per tant, això s'ha de canviar. Això s'ha de canviar i no vol dir barra ampla o via lliure a la corrupció, al contrari.
Però on es posa? Aleshores, el límit de la malversació, on l'hem de situar?
Bé, el límit està en que allò que és malversació s'ha de perseguir i allò que no ho és no pots utilitzar la malversació per perseguir-ho.
Però, en el parer d'Esquerra Republicana, senyora Vilalta,
sí,
què és malversar i què no? És a dir, aquest límit on està? Perquè al final, si vostès proposen reformar-lo, en la reforma s'ha de marcar el límit en un punt.
I això es veurà, perquè es veurà quin és el marge de negociació i com li deia, com que ha de ser una qüestió, probablement, en el cas de que es pugui reformar, doncs, quirúrgica, o que mirem com ho posem, o que veiem com s'explicita, perquè després el sistema judicial, que aquí és on està el problema, que qui ha d'interpretar després les lleis no tingui aquesta capacitat de retorçar sempre les normes i d'interpretar-ho sempre de la pitjor manera, que és com veiem que està passant, abans vostè s'hi referia, amb la llei del sí al sí, que malgrat l'esperit de la llei és molt clar, s'estan buscant les escletxes perquè malauradament el sistema judicial espanyol doncs encara és masclista o és massa poc feminista pel que hauria de ser i està aplicant o està interpretant la llei al contrari de l'esperit de la norma. Per tant, malversació és aquells que roben, és aquells que s'embutxaquen, és aquells que es lucren dels diners públics, és aquells que s'aprofiten del poder per tal de poder doncs desviar diners. I això és molt clar.
Per malversar hi ha d'haver enriquiment. Per malversar hi ha d'haver enriquiment, senyora Vilalta.
L'1 d'octubre. Fixi's, és que és un debat que va molt més enllà on hi són els experts, però el que sabem segur és que l'1 d'octubre, o tot allò vinculat en el procés independentista, no és malversació. Per tant, no hi ha hagut corrupció. I el que s'ha fet és retorçar unes normes, és aprofitar-se d'unes lleis, d'un codi penal, per tal de perseguir aquells que pensàvem diferent. És això el que hem de fer possible de que no torni a repetir-se. I, per tant, construir solucions polítiques, acords polítics que ens permetin doncs, poder votar el nostre futur col·lectiu i que aquesta vegada pugui ser definitiu el resultat i aplicable i reconegut i que s'acabi, per tant, aquesta repressió i en aquest camí d'acabar-se la repressió, el que segur que és una bona notícia és que es derogui el delicte de sedició, com doncs, ja hem aconseguit, com s'ha presentat i com estava reclamant tothom, fins i tot els organismes internacionals i ara veiem doncs, com s'ha fet el primer pas i esperem que es pugui aprovar ben aviat aquesta reforma.
Per cert, ara, quan vostè ha fet referència a la llei del només si és sí, ha dit la justícia espanyola és masclista. Coincideix amb la ministra Montero en aquest aspecte?
Sens dubte, perquè l'esperit de la llei és molt clar. És perseguir encara més aquells que cometen violacions, agressions, abusos i evidentment, doncs, després fer que això no passi, no es pugui tornar a repetir, que això s'acabi de totes aquesta forma de violència masclista, de violència sexual cap a les dones. Per tant, la llei tenia aquest esperit. El que està passant ara és que el sistema judicial en fa la interpretació més laxa o més light possible sense tenir en compte l'esperit de de la llei que sempre s'ha de tenir en compte a l'hora d'aplicar-la per a aquells que l'han d'aplicar o per fer-la complir, per a aquells que l'han de fer complir.
Sorpresa per... Anava a preguntar si li va sorprendre el posicionament d'ahir del Tribunal Suprem.
El que l'idea és que hi ha molts dèficits en la justícia espanyola, no només en l'aplicació d'aquesta llei, sinó ho hem vist en el procés independentista, doncs, que han estat sempre perseguint amb aquesta voluntat de persecució, amb aquesta voluntat de venjança, amb aquestes amenaces constants que s'han fet, doncs, cap a la mesa del Parlament per deixar debatre de tot, cap a aquelles persones que a través dels tuits simplement mostraven la seva opinió, una justícia que persegueix la dissidència i que condemne a rapers o a en fi, representants de l'àmbit de la cultura i de la música. No pot ser. Aquest estat no pot sostenir-se d'aquesta manera. Li falta molt per arribar a uns estàndards democràtics, amb una qualitat democràtica del respecte, de la llibertat d'expressió, d'entendre, doncs, que la democràcia és la base per fer avançar les societats. I aquí, malauradament, doncs, el sistema judicial no va fer la reforma. Quan pertocava és hereva del franquisme i malauradament està ens llums d'un sistema judicial com pertocaria a un país plenament democràtic.
Ara parlàvem d'aquesta reforma del delicte de malversació. Al Congrés dels Diputats estem pendents també de que es formalitzi, no?, diguem-ne, el tràmit parlamentari per tirar endavant la derogació del delicte de sedició. Això passarà abans d'acabar aquest any, aquest ple, al Congrés. Vostès esperen que Podem i el PSOE ho agilitzin tota la mesa del Congrés perquè es pugui fer abans d'acabar aquest any?
Hi ha un compromís que abans també m'hi referia a la taula de negociació d'abans de l'estiu, no?, de poder fer aquesta agenda antirepressiva, aquells canvis necessaris, que d'alguna manera ens fixàvem, doncs, a finals d'any, perquè es poguessin fer aquests passos evidents, no?, que fossin explícits. Per tant, ens agradaria i, doncs, que això pogués passar, doncs, com dèiem abans, també el més aviat possible, i per tant que abans d'acabar l'any ja fos real aquesta proposició de llei que han presentat des del PSOE i Podemos, i per tant que es faci real aquesta derogació del delicte de sedició, aquesta eliminació, supressió, perquè és el que vol dir, s'elimina. Sí. Per tant, allò pel qual vam ser condemnats, condemnada, doncs, els líders independentistes per haver fet l'1 d'octubre, ja no es podrà tornar a aplicar, desapareix. Per tant, és una manera de treure-li una eina, li traiem una eina a l'Estat, a tots els aparells de l'Estat, per poder perseguir l'independentisme o per poder perseguir qualsevol moviment social i qualsevol tipus de dissidència. No podran estirar el Codi Penal i aplicar aquest delicte perquè aquest delicte desapareix.
Per cert, si cristal·litzen aquests acords, té sentit que hi hagi una reunió, com en principi hauria d'haver estat, de la mesa de diàleg entre governs abans que acabi l'any?
Aquest també era un dels compromisos, per tant, creiem que hauria de poder ser així, que si hi ha avenços, doncs, que es pugui celebrar una nova taula de negociació, que es pugui parlar de tot allò que s'ha anat, no?, que s'ha anat treballant, fins i tot, no?, parlar dels propers passos que han de poder venir en aquest camí, doncs, de la resolució democràtica del conflicte, que sabem que és complexe, perquè davant hi tenim un estat, doncs, que, en fi, que suspèn o que trau males notes en qüestions de resolució de conflicte, en qüestions democràtiques, però sabem que és la via. Que és la via. Abans li deia, els conflictes polítics, ja que tu és, s'han de resoldre políticament. I políticament les coses es fan parlant, dialogant, negociant, intentant construir acords, contraposant idees, no silenciant o apartant o il·legalitzant o inhabilitant, doncs, la dissidència.
Què més s'hi ha de parlar en aquesta taula de diàleg? És a dir, si s'arriba a la derogació del delicte de sedició, si es reformen delictes com el de desordres públics i si es toca la malversació, diguem-ne, és a dir, si això que ara s'està en procés de discussió política acaba quallant, quin recorregut més té aquesta taula?
Bé, això, tot això encara està obert, malauradament, per tant, voldríem que anés avançant, tot això està obert, per tant, s'haurà de seguir negociant, s'haurà d'explorar quins són els marges, quins són les majories, aquí la taula també, doncs, podria seguir parlant de totes aquestes qüestions, però la repressió no s'haurà acabat, per això seguim defensant nosaltres l'amnistia, perquè encara queden persones amb moltes causes obertes, persones que estan acusades per haver-se manifestat, per haver protestat per les sentències, violències o per algunes detencions, molts joves que van sortir al carrer, i veiem com encara és una constant, malauradament, no? Com cada dia veiem notícies vinculades a això, o d'espionatge. Ahir era protagonista el debat sobre Pegasus al Parlament Europeu. Per tant, això existeix encara i està passant. Per tant, el canvi de la repressió, nosaltres sabríem com acabar-lo, amnistia, i aquí encara hi ha marge per fer passos, i això se n'haurà de seguir parlant, construint acords. Però fixi's, més enllà d'això, el conflicte polític té una naturalesa política i vol dir que és de sobre la sobirania. I això vol dir que hem de poder, així ho defensem nosaltres, votar el nostre futur col·lectiu. I, per tant, no és només aconseguir l'amnistia, sinó que també passa la resolució del conflicte polític per aconseguir un referèndum, per votar, per decidir el nostre futur col·lectiu. I, per tant, aquí encara tenim molt marge, molt camí, de fet, per transcorrer i per poder fer passos endavant.
En aquest futur, vostè parlava d'aquesta amnistia. Dilluns, si no recordo malament, la presidenta de Junts per Catalunya, la Laura Borràs, tornava a dir: s'ha pactat una reforma del delicte de la sedició, una derogació del delicte de la sedició, que el que farà o el que busca és obrir la porta a extradir Carles Puigdemont. Això és així?
No, això no és així, i ho saben, i si es llegeix el text es veu, i és evident que no és així. Al contrari, nosaltres sempre hem treballat, evidentment, per defensar aquesta amnistia, per aconseguir que puguin tornar els presos, que puguin tornar els exiliats, que poguessin quedar en llibertat els presos. Treballem per caminar cap a aquesta amnistia, i en aquest sentit celebrem aquesta derogació, aquest punt de partida de la derogació del delicte de sedició, perquè és pel qual es persegueix els exiliats també, per qual van ser condemnats els presos, o fins i tot gent encara té causes obertes en aquest sentit. Per tant, fem una passa més endavant. I és evident que això no és així, s'ha dit per activa i per passiva, i per tant desitgem tota la sort en aquesta lluita també contra la repressió, en aquesta croada a nivell del Parlament, a nivell de les institucions europees, o que ara està fent també a nivell del Parlament Europeu per defensar la immunitat del president Puigdemont, i sap que sempre ens té al seu costat, i fins ara doncs sempre se n'han sortit davant de la justícia espanyola o de la persecució espanyola.
Que amb això acabarem. Quan hem començat parlàvem de la negociació dels pressupostos. Vostè feia una crida i deia: els nostres socis prioritaris seguiran sent Junts per Catalunya i la CUP. Clar, la reforma de la sedició a Junts per Catalunya no la veu clara, per això que ara comentàvem, que vostè deia que no. La CUP el que no veu clar és la reforma del delicte de desordres públics. Sembla difícil un acord, no?, amb dues formacions que en una qüestió cabdal per l'independentisme català no hi hagi acord, que aleshores sí que pugui arribar en la qüestió dels pressupostos?
Miri, per nosaltres no quedarà. Hem d'arribar a acords. Hem de parlar, hem d'intentar també fer pinya i anar a la una. I nosaltres hem intentat, a través de la taula de negociació, a través de també doncs, d'aquelles, en fi, de tot allò que hem pogut, intentar fer que les coses passin. Més recursos, avançant aquesta desjudicialització, aconseguir uns pressupostos ara per Catalunya. Si tinguéssim més força, si en aquesta taula de negociació doncs hi fóssim tots i féssim pinya, intentéssim reforçar-la, també tindríem més força probablement per aconseguir encara més millores o aconseguir-les encara més ràpid. Per tant, també apel·lem a que puguem anar celebrant els passos que fem en el camí correcte, en les direccions correctes cap a la República Catalana, en lloc d'estar contínuament criticant-ho tot des de la comoditat, no? Des de la distància, però des de no estar dins de les negociacions. Nosaltres fem aquesta crida per responsabilitat, per generositat compartida i per poder trobar-nos en aquells passos que anem fent. Clar que estem lluny d'on voldríem.
Els retreu a posar-se en una posició fàcil?
Miri, no vull fer retrets, perquè això seria anar en contra de justament del que li estava dient. Cadascú fa allò que creu que és més útil o més convenient. I en aquest cas, des d'Esquerra Republicana, considerem que allò més útil o més convenient és poder remengar-nos, entrar en negociacions, intentar influir en aquells que tenen més capacitat de decisió de nosaltres, defensar i apel·lar aquests consensos per tal d'avançar en la desjudicialització, per tal de caminar cap a fer possible la resolució del conflicte polític. I estem convençuts que si fóssim més, que si féssim més pinya, doncs tindríem més força, i amb més força, més capacitat d'incidència. I això, com que ho creiem, i ens ho creiem, i és el que defensem, doncs ho seguirem defensant i seguirem apel·lant. Per tant, segur que ens haurem de tornar a trobar, segur que haurem de tornar a construir acords. De fet, ho estem fent en qüestions sectorials cada dia, al Parlament o a les institucions, però també en aquestes qüestions ens haurem de tornar a saber posar d'acord, reconstruir aquest acord, aquest consens estratègic independentista, perquè serà l'única manera també de sortir-nos-en, si més no, el més ràpid possible. I per nosaltres, com li deia abans, no quedarà al contrari, absoluta disposició per tal de reconstruir doncs, aquestes aliances.
La Marta Vilalta és la secretària general adjunta d'Esquerra Republicana de Catalunya. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer i fins ben aviat.
Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Ràdio Estel.